Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. El Procicat preveu permetre la mobilitat per tot Catalunya a partir de dilluns vinent. Els indicadors epidemiològics i la pressió assistencial estan en xifres certament altes, però estable. Aquest matí s'ha reunit el comitè tècnic abans que demà faci el mateix organisme, el Procicat. Recordem que l'actual confinament comarcal estava vigent des del divendres 8 d'abril, tot just després de Setmana Santa. Recordem que els principals indicadors, com dèiem, milloren lleugerament. La velocitat de transmissió o RT torna a situar-se per sota de l'1% i està en 0,98, mentre que el risc de rebrot és ara de 272 punts, gairebé 100 menys que divendres passat. Canviem de qüestió. Educació vol accelerar la reforma de la selectivitat perquè aquesta prova sigui coherent amb el batxillerat que prepara, però el Consell Interuniversitari ho veu prematur. Aquest és el debat que s'ha obert de cara a l'aplicació de la Llei Espanyola d'Educació i d'acord amb la normativa pròpia de Catalunya. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, considera aquest sistema insostenible, l'actual, i contrari a la metodologia d'aprenentatge de l'alumnat. La reforma del batxillerat en què treballa el departament és per fer-lo, de fet, més competencial, com fa anys que està passant a primària i a secundària. Més notícies de l'actualitat. Recordem que les execucions de condemnes per pena de mort han estat 483 arreu del món l'any 2020, segons l'últim informe d'Amnistia Internacional sobre aquesta qüestió. Hi ha una tendència a la baixa, un 26%, però, en canvi, la pandèmia, segons l'Organització per Drets Humans, ha lesionat el dret a la defensa i a un judici just de les persones condemnades a mort. La Xina, l'Iran, Egipte, l'Iraq i l'Aràbia Saudita són els països que encapçalen el trist rànquing de pena capital al món. En plana cultural, Manel, Amaral, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra seran alguns dels artistes que participaran en el Festival Jardins Terramar de Sitges, que es farà del 29 de juliol al 13 d'agost. També s'espera la presència de Sílvia Pérez Cruz, La Oreja de Van Gogh i Antonio Orozco, entre d'altres, amb una reducció de l'aforament del 50%, però recupera el certamen després de la suspensió de l'any passat. I acabem comentant-vos que el cardenal Joan Josep Omella ha posat ja el seu càrrec d'arcabisbe de Barcelona a disposició del papa perquè avui compleix 75 anys. És previsible, però, que el papa no accepti aquesta renúncia fins després dels 3 anys que li queden a Omella com a president de l'Episcopat.
Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Tinc les cendres del meu marit a casa, però què passarà quan jo ja no hi sigui?
A Coral Memorial disposem de columbaris parroquials en espais dignes i propers a tu i a la teva família. Lloguer d'un columbari per a una urna per només 19,30 euros al mes. Custòdia d'urnes durant 3 mesos de manera gratuïta. Consulta altres tipus de concessions. Més informació a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Com sabeu, a l'Hora del Pati no ens agrada dedicar a parlar només de l'educació, perdó, de l'ensenyament, tot i que és el que més parlem, sinó també de l'educació en un sentit molt ampli. Per això també hem portat gent que ens ajuda a veure com poder fer de pares, i havíem deixat, imperdonablement, un àmbit que ens sembla molt interessant, molt i molt necessari, que és el món de l'acollida i dels infants que, per circumstàncies les que siguin, no poden estar amb els seus pares biològics. Avui, a l'Hora del Pati, parlarem precisament d'això, de l'acollida.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit, i per parlar d'aquest tema que, a més, a la gent del programa ens té molt, molt, molt implicats per dalt i per baix, jo, ja sabeu, crec que ho he dit moltes vegades, sóc adoptat i pare acollidor, per tant, ens interessa molt, tenim una convidada a la que estem molt agraïts, que és l'Agnès Rossinyol. Bona nit, Agnès.
Bona nit.
L'Agnès és llicenciada en Ciències Polítiques, l'Administració i periodista per la Universitat Pompeu Fabra. Porta molt de temps dedicada a l'administració i actualment, des del 2016, és director de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, l'ICA. I he tingut la deferència de participar al programa, a més, en un moment en què sabem que estàs de baixa, imagino, perquè acabes de ser mare, no?
Sí.
Moltes gràcies, dobles.
Que va néixer el Roger, el meu fill petit.
Molt bé, enhorabona. Bé, anem al tema, diguéssim. La primera situació que et volíem plantejar és una mica que ens fessis un... Perquè se sol parlar molt, però és un tema, diguem-ne, poc tractat no, a la vida pública. Una mica, quina és la situació del món de l'acollida a Catalunya, en el sentit... No, si és molt necessari o no, de quins percentatges estem parlant. És a dir, això, fes-nos un primer panorama general, si us plau.
Mira, nosaltres sempre diem, o jo acostumo a dir, quan fem entrevistes o intentem fer divulgació de la figura de l'acolliment familiar, que realment hi ha molts nens i nenes a Catalunya que necessiten una família d'acollida. Així com famílies per adoptar en tenim moltes, en aquest cas es dona una situació inversa, no? En el cas de l'adopció, tenim moltes famílies que volen adoptar infants i d'infants no n'hi ha tants, perquè l'adopció sempre és l'última opció per un nen i, per tant, doncs, de fet, ja està bé, eh? I tots ens n'hauríem d'alegrar que no hi haguessin tants infants per adoptar. En canvi, amb l'acolliment, la situació és la inversa. És a dir, hi ha molts infants a Catalunya... Aproximadament, a dia d'avui, hi ha uns 500 infants entre 0 i 18 anys que estan en centres, i de fet sempre expliquem també que en els centres doncs, estan molt bé, estan molt ben cuidats, però evidentment, i sobretot en les edats més primerenques, creiem que el que és... Bueno, creiem, no només ho creiem nosaltres, sinó que evidentment ho diuen totes, no? Tots els experts i tots els estudis en aquest sentit, que el millor lloc on poden viure és amb una família. Per tant, aproximadament hi ha aquests 500 infants entre 0 i 18 anys que estan en centres perquè no tenim suficients famílies. Això sempre ho anem dient, ho repetim, però és cert que costa trobar famílies que vulguin adoptar, que vulguin acollir un nen o una nena.
Parlem una miqueta de les possibilitats. Quan l'administració detecta una situació de risc, quins són els passos que se solen fer servir? Perquè, per la meva experiència, extremadament prudents. A mi em sembla que la imatge aquella tradicional de que ven el funcionari i t'arrenca el fill no té res a veure. Em sembla d'una delicadesa molt gran, diguéssim. Explica'ns una mica el procés.
Sí, és tot un entramat, diguem-ne, no? I una organització de serveis socials en el sentit ampli, primer serveis socials i després el que serien els EAIES, que són els equips especialitzats en l'àmbit de la infància, no? De fet, primer, hi ha una primera part en aquest sentit, que per tant pertoca serveis socials bàsics, i això és de competència municipal, i per tant es gestiona des d'allà, i després en l'àmbit de més especialitzat, quan hi ha una situació ja més cronificada i que necessita d'una intervenció més especialitzada, doncs a través dels equips d'infància. Llavors ja quan la situació ja està en l'àmbit de situació de, que es detecta de risc i de risc greu, en aquest cas, els serveis d'atenció a la infància treballen, bueno, veuen una mica quina és la situació, miren sobretot si la situació és reversible o no és reversible, no? Uh-huh. Perquè sempre abans, evidentment, sempre abans que uns infants deixin de viure amb els seus pares, s'intenta i s'estudia si aquesta situació és reversible, no? Perquè a vegades, en situacions que no siguin tan, tan greus, evidentment, doncs, amb una ajuda, amb un suport, no? Amb un acompanyament, aquesta família pot estar amb els seus fills, pot cuidar dels seus fills, no?
I val a dir que hi ha un esforç gran de l'administració. Jo conec molts casos de, diguéssim, de famílies que són ajudades i, a més, amb rendiments bons, diguéssim, que realment ajuden.
Sí. Hem de tenir en compte que a dia d'avui la majoria de casos on realment hi ha una separació del nucli familiar i que s'ha de fer, acostumen a ser casos, evidentment, de negligència, la majoria de casos, negligència, abusos o maltractaments, no? Per tant, ja estem parlant de coses que l'infant allà no pot seguir-hi per la seva pròpia integritat, no? Uh-huh. És quan el que fa l'administració és protegir aquest infant, per això estem parlant del sistema de protecció a la infància. Llavors, un cop aquest infant arriba a estar tutelat per la Generalitat, per la Direcció General d'Atenció a la Infància, aquest infant doncs pot ingressar en un centre o pot, diguem-ne, viure en un acolliment residencial, com solem anomenar-lo, o pot estar també amb una família d'acollida. De fet, sempre el que es mira primer és si dintre del seu mateix nucli familiar extens, avis o tiets, poden acollir-lo.
Això és el que es diu l'acollida de família extensa, oi? El nom tècnic?
Extensa, més proper.
Mm-hmm. Perdó, segueix, perdó.
Bueno, una mica feia aquesta referència, aquestes tres opcions, no? Quan un infant és tutelat per la Generalitat, doncs pot anar amb la seva família extensa. En el cas de que no n'hi hagi, es busca una família aliena, que són les famílies d'acollida que ara estàvem comentant, mm-hmm. o en el cas que tampoc n'hi hagi per doncs perquè, bueno, també cada família, quan ens fa l'oferiment, no, de l'infant o que podria acollir, doncs també a vegades doncs, hi ha diverses característiques, no? Per exemple, a vegades hi ha infants que tenen moltes visites amb la seva família biològica i no totes les famílies d'acollida poden portar de manera tan sovintejada els infants a veure els seus pares, no? Uh-huh. Aquest és un tema important i que sí que voldria que quedés clar, no?, de tota l'entrevista que fem avui, que realment cada vegada, i de fet nosaltres pensem que ha de ser així, perquè de fet hem de tenir en compte, i aquest és un punt molt important, que els infants que estan en acolliment i no estan en adopció perquè s'està treballant perquè tornin amb la seva família, val? Uh-huh. I, per tant, el seu contacte amb la família va directament relacionat amb el pronòstic de recuperabilitat que té la seva família, no? Si en té més, què fem? Sovintejar les visites perquè, bueno, doncs perquè aquesta família, aquest pare, aquesta mare, pugui aprendre, no? Pugui recuperar les habilitats parentals a través d'aquestes visites que es fan amb els seus fills. En el cas que aquesta situació no tingui tan bon pronòstic, les visites no seran tan sovintejades. Per tant, aquest tema de les visites és un tema important.
Però és veritat que té molta afectació a les famílies d'acollida, això és un fet, diguéssim. Sí, sí.
Sí, de fet, a veure, de fet estem convençuts que nosaltres hem d'aconseguir, i ja fa anys que treballem, per fer una campanya d'acolliment, una campanya de divulgació, de caràcter permanent. És a dir, no ens val fer petites campanyes cada 5 anys, sinó que és un tema que requereix de campanyes
permanents,
sí, no? Sí. Amb l'objectiu de crear una cultura de l'acolliment a casa nostra, que d'altres països tenen molt més arrelada, i que nosaltres no. Llavors, bueno, nosaltres creiem que cal insistir. El que passa és que també és bo que la imatge, no?, el que nosaltres expliquem de l'acolliment quan fem aquestes campanyes sigui una visió ben ajustada a la realitat.
El màxim realisme possible, sí, sí. Sí, perquè és veritat que això, tenim també experiència de, diguéssim, que no crec que es pugui fer l'acollida per buenisme, diguéssim, no? Deixeu-ho fer servir la paraula, perquè això et passa després factura, diguem. Això em sembla que és importantíssim, al meu entendre, no? En el cas de l'acollida, i ho formulo com a hipòtesi, el que s'ha per reservar al màxim són els drets dels infants, diguéssim, no? I el dret a la relació amb la família biològica, el dret a estar ben atès, i això exigeix, si m'ho deixes dir així, un cert grau de disposició al sacrifici, per dir-ho així. És un terme una mica antic, però em sembla que és un fet.
Sí, sí, totalment. Compromís, disposició... hem de tenir en compte que es tracta de educar aquests infants que no han tingut la possibilitat de tenir una situació a casa seva normalitzada, diguem-ne, no? I que, per tant, això, doncs, sí, requereix de disponibilitat, de compromís i probablement, no? A vegades poden generar situacions que potser els propis fills biològics no plantegen, o potser en algun cas sí, eh? No,
sí, sí, que hay de todo en la viña del señor. Sí, sí, sí.
Hem de tenir en compte que són nens i nenes que han patit situacions complexes.
Abans d'entrar més, dediquem el segon bloc més al perfil de l'acollida, però m'agradaria que parléssim una mica més de les fórmules que hi ha, no? Per exemple, ens pots explicar una miqueta, perdó, l'estructura dels centres, perquè, diguéssim, els centres avui en dia tenen, diguéssim, un esforç gran de que siguin, no poden ser famílies acollides, siguin llocs el més acollidors possibles. Ens pots explicar una miqueta les modalitats que hi ha?
Sí, de fet, mira, els centres, de fa ja uns anys cap aquí, una mica diguem-ne, l'objectiu, no?, de la Generalitat és que cada vegada els centres que es fan nous siguin centres més petits, siguin centres, no?, aproximadament d'unes 10-12 places, amb l'objectiu que s'assemblin al màxim al que seria una estructura familiar. Òbviament, no poden suplir-ho perquè no és el mateix, però sí que la idea és que els centres, bueno, la gestió també, la manera en què estan organitzats, pràcticament, no?, podem dir que en tots els centres, doncs, els nens i les nenes també col·laboren també amb les tasques de la pròpia organització, no?, com si fos una, bueno, com si fos una família,
no? Sí, sí.
I de fet sempre expliquem, quan nosaltres expliquem el model de l'acolliment, sempre expliquem que evidentment aquests infants que no estan en acolliment i que podrien estar-ho i que només no ho estan pel fet de que nosaltres no tenim la família preparada, mentrestant la busquem, no?, i la trobem, aquests infants estan molt bé en aquests centres, no? Bàsicament, hi ha uns centres que són els centres d'acollida, que és el primer centre on un nen o una nena ingressa quan no pot estar amb la seva família.
On passen la primera nit, per entendre'ns.
Sí. Sí, 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 sí. És durant, sí, són els primers mesos mentre els equips especialitzats, no?, encapçalats per treballadors socials, educadors i psicòlegs, fan un estudi de quina és la seva situació familiar i que, per tant, de fet, ja tenen molts antecedents de la pròpia família, quan arriben a aquest punt, però clar, el que fan és veure quina és la millor opció per aquell infant, no?, i decidir si aquest infant ha d'anar a un acolliment, si ha d'anar a un centre, pel motiu que sigui, o si hauria d'anar, per exemple, en aquest cas, amb una família adoptiva, no? Si, uh-huh, si és que la situació fos reparable, no? Durant aquest període es fa aquest estudi i llavors és quan l'infant està o en un centre d'acollida o en una família d'urgència i diagnòstic, val? Les famílies d'urgència i diagnòstic, així també et vaig fent una mica el paral·lelisme,
sí, sí,
en el cas de l'acolliment. Les famílies d'urgència i diagnòstic són famílies que acullen normalment nens molt petits, precisament perquè aquest infant no hagi d'anar a un centre, no? Estem parlant de nens que acabin de néixer, de pocs mesos, no? I perquè puguin anar directament a viure amb una família durant els primers mesos, fins que es fan aquests estudis. Després, un cop es determini quin és l'acolliment o quina és la figura protectora que aquest nen o aquesta nena requerirà, és quan es fa, doncs, del centre d'acollida, transiten en un altre centre, o en una família, o en una família d'adopció, etc.
I hi ha també d'altres tipus de centre, oi?
Sí, 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 hi ha els centres residencials d'acció educativa, que són els centres ja per estades més llargues.
Els famosos CRAE.
Els famosos CRAE, correcte. I després, conforme l'infant es va fent gran, després hi ha pisos d'autonomia de 16 a 18 anys i de 18 a 21.
Mira, aquest dels 18 al 21, després et preguntaré més detall, perquè em sembla molt interessant. I doncs, els CRAE serien els centres, per dir-ho així, els de velocitat de creuer, no? Els més estables.
Correcte, sí. És on l'infant, en el cas que no, el nen o la nena, en el cas que no estigui en una família, ni amb la seva família extensa, ni amb una família aliena, doncs passarà bona part de, bueno, dels anys que hagi d'estar protegit per l'administració.
I aquests nens, diguéssim, van a l'escola normalment i tenen un equip d'educadors que en tenen cura.
Sí, 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 sí. Evidentment van a l'escola, evidentment, com qualsevol altre infant, només faltaria. Normalment escoles del seu, no?, de l'entorn on està el centre i hi ha un equip d'educadors que, bueno, doncs que estan amb ells tot el dia, no? Hi ha torns per cobrir totes les hores del dia.
I pel que jo sé, diguéssim, com a escola receptora, que en el meu cas he tingut algun cas, els tutors realment, bueno, els educadors, tenen una relació amb l'escola com, diguéssim, molt estreta, diguéssim. Jo m'atreviria a dir que més que un pare normal, diguéssim, fins i tot, no?
Sí, a veure, de fet, cada infant té un tutor assignat entre els educadors del centre, hi ha... Cada educador doncs, és tutor d'algun dels nens i aquest tutor, com bé dius, doncs, té una relació molt estreta, sí, com si fos, evidentment, el seu pare o la seva mare i se n'encarrega de tot el que pugui, no? La relació amb l'escola, la relació amb el metge, no? Amb el metge del CAP, la relació bueno, una mica amb tot, com ho faríem nosaltres a casa nostra amb els nostres fills.
I aquests pisos de, diguéssim, d'autonomia, em sembla que has dit, de 16 als 18, de fet, és, clar, és una edat que ja és complicada en general, gestionar-ho des d'administració deu ser un pèl més complicat. Com funcionen aquests pisos?
Mira, de fet, és el tema de la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància, té un servei, que és un servei d'atenció i d'acompanyament als joves tutelats i extutelats. Val? De fet, a partir dels 18 anys, quan una persona tutelada fa 18 anys, deixa d'estar tutelada perquè, evidentment, és major d'edat i ja no necessita de la protecció legal, en aquest cas, de l'administració, del tutelatge, per entendre'ns, no? Però això no vol dir que no necessiti un acompanyament, no? Perquè després d'haver passat doncs, els anys que sigui sota el paraigua de l'administració, doncs, també es tracta d'anar donant eines perquè tots aquests nens i nenes que ja no són, no? Que ja no seran nens i nenes, sinó que seran joves, puguin tenir les eines doncs, per seguir estudiant, per trobar una feina, etc. Clar. Vaja, com qualsevol...
Clar, com tots els fills de 18 anys de tot el món. Sí, sí, sí.
De fet, nosaltres aquí sempre intentem explicar que el que fem és el que estem suplint, no?, el que estaria fent un nucli familiar. I, per tant, doncs, en aquest cas, la Generalitat doncs, va donant eines i va acompanyant a tots aquests joves perquè se'n vagin en sortint. És des d'aquest servei que doncs un infant, un jove, no? Quan fa els 18 anys i està tutelat per l'administració, doncs té la possibilitat, si vol, evidentment això no és obligatori, de fer un pla de treball i en aquest cas de rebre una prestació. Hi ha unes condicions que s'han de complir, però es pot rebre una prestació econòmica per ajudar, no, una mica a que aquesta persona, si vol, doncs, pugui seguir estudiant, per exemple. Llavors, hi ha aquesta unitat, aquest equip de treball que treballa a la Direcció General d'Atenció a la Infància, que són els experts i que són els que fins i tot doncs, poden donar assessorament als joves que estan a punt de fer els 18 anys. No cal esperar-se els 18 anys per saber una mica de què anirà, no? com funcionarà, sinó que tenen un servei també per assessorar, per explicar una mica com funciona. No? La idea és això, eh? La idea principal és que puguin desenvolupar-se de manera autònoma, amb el màxim suport, en aquest cas, de l'administració, sempre i quan, evidentment, doncs, aquest pla de treball que es planteja doncs, es vagi complint. I dintre d'aquest suport hi ha el tema dels pisos d'autonomia. Val? És a dir, primer es fa un pla de treball, i llavors, evidentment, no tots els joves de 18 anys estan en aquest punt, o en alguns en el cas de 16, sinó que és un tema que es treballa cas per cas.
Mira, jo, per acabar aquest bloc vull dir una cosa, diguéssim. M'alegra molt que puguem parlar d'això, perquè és un tema que se sol... No? Que estàs, o està ofuscat, diguéssim, o es tenen imatges molt del passat, i realment l'esforç que fa l'administració i la, insisteixo, l'atenció personal i la delicadesa, no?, d'aquest acompanyament, em sembla que és una de les bones notícies de la nostra època, i realment celebro molt poder-ho difondre, perquè em sembla que, mira, per aquesta mena de coses un paga molt de gust tots els impostos que li cobren.
Sí, de fet, no només els professionals que treballen, no?, en aquesta fase d'autonomia, no?, sinó tot el procés, especialment també els equips de les institucions integradores, diguem-ne, de caràcter familiar, de les ICIFs, d'integració familiar, que són les que treballen amb les famílies d'acollida i amb els infants també, no? Nosaltres sempre diem que fem una feina com molt artesanal, perquè cada situació és diferent, cada infant és diferent i cada un té, per tant, té unes necessitats diverses, no? I, bueno, creient que entre tot la col·laboració amb tots els equips i els serveis socials que poden identificar una primera situació de risc i que, per tant, van fent seguiment de les famílies biològiques de tots aquests nens i nenes fins al final del procés, quan l'infant ja no és un infant, és un jove, i, per tant, doncs, se'n va si ho vol, no?, o té la possibilitat en un pis d'autonomia. Bueno, tenim la sensació que evidentment, sempre la feina es pot fer millor, eh? Tampoc no voldria caure en un discurs triomfalista, eh? Sempre es pot fer millor. Per això portem un any i mig, pràcticament 2 anys ja, fent un procés de reflexió sobre el sistema d'atenció a la infància, per veure tot allò que cal millorar. De fet, tenim ja a punt un pla de millora, que no és només d'acolliment, sinó que és de tot el sistema. De fet, parlem del sistema d'atenció a la infància perquè la protecció és des del moment en què s'ha de retirar la tutela a uns pares perquè hi ha una situació que és insostenible, no? I que no es pot reparar, diguem-ne, a curt termini. És quan l'administració actua i protegeix i retira aquell nen d'aquell nucli familiar. Però abans hi ha tot un sistema d'atenció que hi formem part, probablement podríem dir que hi formem part tots, no?
Exactament.
El sistema d'atenció a la infància és des de la metgessa o la infermera del CAP, que poden detectar alguna situació, com qualsevol persona que podem anar pel carrer i podem veure alguna situació si el perjudici, si hi ha una situació, per exemple, de violència contra un infant, tots som sistema d'atenció, perquè tots, si presenciem una situació d'aquestes, l'hem de denunciar, no? Per tant, el sistema d'atenció a la infància va més enllà del sistema de protecció.
Sí, és clarament una tasca social, en el millor sentit de la paraula.
Totalment, totalment. Llavors, nosaltres hem fet, des de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, hem fet, durant aquest últim any i mig, un procés participatiu on tots els agents implicats en el sistema d'atenció a la infància hem fet primer una valoració de com estava el sistema, no? La valoració global és que el sistema funciona correctament, però que té bastantes coses que podríem millorar, i després el pla de millora que hem fet immediatament després ve a posar una mica les propostes per poder fer el sistema una mica millor, no? I dintre, precisament, d'aquest pla de millora està la divulgació, la promoció de l'acolliment familiar, val? Perquè, com deia al principi, necessitaríem moltes més famílies de les que tenim.
A la que nosaltres ens apuntem entusiastament en la mesura de les nostres
Perfecte.
Forces. Anem a fer una pausa, Agnès, i tornem de seguida.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant avui, anava a dir, d'acollida i adopció, però de fet, gràcies al que ens ha explicat la nostra convidada, l'Agnès Rossinyol, estem parlant de l'atenció a la infància, que em sembla un terme més ampli i més, i que ens responsabilitza a tots, diguéssim. Repeteixo, l'Agnès Rossinyol, la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i d'Adopció, que ens està explicant com està el panorama i quines són les necessitats més grans. No? I, de fet, ha quedat clar que tenim més nens amb necessitat d'acollida que famílies acollidores, i potser valdria la pena que parléssim, no?, de quin perfil de famílies acollidores necessiten, a veure si molts dels nostres oients s'animen. No? La primera pregunta, diguem-ne, perquè també quedava clar abans. No es tracta de fer, diguéssim, un acte de bonisme o de, no, o de caritat, sinó que ha de ser una cosa com més profunda. No? Què t'has de plantejar quan planteges la possibilitat de l'acollida, Agnès?
A veure, evidentment cada persona és diferent i, per tant, una miqueta el per què cada família o cada persona es pot plantejar una acollida segurament és diferent, eh? Però sí que és cert que acollir un infant requerirà de disponibilitat de temps i requerirà de compromís respecte a aquell infant, no? Llavors, bàsicament, el que necessitem són famílies. Aquí no, en quant a la composició o característiques de la família, aquí pot ser evidentment, totalment diversa. Bàsicament, nosaltres el que destaquem és que tingui clar l'encàrrec que l'administració li farà, i bàsicament el que comentava, el tema del compromís i la disponibilitat. Quan parlo de l'encàrrec, em refereixo a que hem de ser tots conscients que aquests infants estan en acolliment perquè no poden viure amb els seus pares biològics. Evidentment, si poguessin viure i no estarien, no?, en aquesta situació de protecció per part de l'administració. Uh-huh. I que l'objectiu sempre és que aquests infants tornin amb la seva família. Per tant, de manera molt, diguem-ne, molt individualitzada, es farà un pla de treball per cada un dels infants, no?, un pla de treball, diguem-ne, uns objectius, no?, i, per tant, doncs, depèn de si pot tornar de manera més imminent o de manera més tardana, doncs també, per exemple, com comentava abans, es planificaran un tipus de visites amb els seus pares o altres, no?, més sovintejats o menys. Per tant, quin tipus de família busquem? Doncs qualsevol família, en quant a composició i característiques. Potser depèn, no?, si tens fills molt petits, i t'arriba un altre infant petit, doncs, bueno, aquí cadascú ha de saber el temps que pot dedicar a cada un dels nens, diguem-ne, no?, o de les nenes. Però en quant a composició, nosaltres no posem unes condicions, no?
Només una dada que... Sí, sí. Deia que jo havia sentit, no sé si això és vigent o del passat, que es necessita una distància mínima entre el teu fill petit i el següent. Això és així, diguem-ne? O havia sigut
això
així?
Això en el cas de l'adopció, per exemple, està més pautat. En el cas de l'acolliment no està pautat de manera estricta. El que sí és que fem una sèrie de recomanacions, és el que comentava, no? Uh-huh. Si tens nens molt petits, doncs potser no estàs... És a dir, l'acolliment s'ha de fer en un moment... Has d'estar en una situació
com per
fer un acolliment. Exacte, val? És a dir, no tothom que vulgui fer un acolliment està en una situació vital, no?, per fer l'acolliment. És a dir, si tu tens nens molt petits, és recomanable... com dic que és recomanable, després els equips tècnics, amb els psicòlegs i els treballadors socials, que són experts, molt més experts que jo en aquest àmbit, doncs analitzant situació, diguem-ne, situació per situació. Si tens nens molt petits, doncs potser no estàs en el millor moment, que és millor, diguem-ne, afiançar, no?, el vincle i la criança dels teus fills, i quan aquests siguin una mica més grans, doncs fer un acolliment, no?, per exemple. Dit això, bàsicament també el que ens interessa molt i és el que a vegades, no, que a vegades quan una, normalment els acolliments van bé, sempre hi ha situacions més complexes, sempre, no, les famílies poden, a vegades ens demanen, no, poder tenir més suport, tenir, bueno, tot és millorable, com deia jo fa un moment, però bàsicament el que és molt important, perquè és el que a vegades ens dona situacions una mica complicades, és que l'encàrrec estigui ben entès, no?
Sí, això, perquè... anava a tornar-hi i sort que hi tornes tu, perquè això és el fonamental, diguéssim, perquè sí. Deixa'm fer una petita reflexió. Al final, l'acollida és, diguem-ne, té una component que és la pròpia de tota la paternitat, diguem-ne, no? Que és que eduques els fills perquè marxin, diguéssim. I, per tant, has de fer l'esforç de saber que no són teus, diguem-ne, no? Que no són ni una possessió ni tan sols un projecte. I en el cas de l'acollida això és molt, molt evident ja des del començament, diguéssim, no? Que d'alguna manera també ajuda aquesta disposició que tu dius, no? També als pares biològics, diguéssim, perquè d'alguna manera també haurien d'adoptar aquest paper, no? D'alguna manera també un fill és un encàrrec, encara que sigui biològic. Si em deixes forçar una mica les paraules.
Això. I tant, Jordi. Aquesta reflexió que fas és precisament les que moltes vegades quan ens reunim amb les associacions de famílies d'acollida, que també n'hi ha, moltes vegades fem, no? És a dir, que al final el tema de la possessió... De fet, pensem també, no?, que com en el cas de l'adopció... Aquí tenim una manera d'entendre la maternitat o la paternitat des d'un punt de vista molt, molt possessiu. No sé si és un tema, no és un tema cultural o...
Però és cert que
això, quan dic que això passa també amb el tema de l'adopció, és per què tenim més famílies que volen adoptar que acollir, no? Tot i que les dues figures són igual de necessàries, perquè hi ha infants que necessiten una família d'acollida i n'hi ha que necessiten una família adoptiva, i per tant aquí està l'administració per poder-los proporcionar, no? Però sí que és cert que el component aquest de possessió, en el cas de l'adopció, doncs el que ens genera és que tenim moltes famílies que volen adoptar i no volen acollir, no? Perquè precisament volen que aquell fill sigui el
seu
fill. El seu fill. I després, però clar, això un cop l'infant està amb la família, com que ja no es mou d'allà, això no genera distorsions en quant a tot aquest procés que estem parlant, no? En canvi, en el cas de l'acolliment, si una família acollida no té això ben entès, es poden tenir situacions on la família fa 5-6 anys que està amb un infant i de cop ha de tornar amb la seva família biològica, no? Clar, perquè aquesta és una miqueta l'altre tema, no? Nosaltres tenim els acolliments classificats per modalitats.
Això, explica'ns una mica perquè ens puguem moure orientats.
I així relacionaré també una mica amb el que estàvem parlant.
Exacte,
no?
Sí.
És a dir, tenim primer aquest acolliment d'urgència i diagnòstic, que no hauria de durar més de 6 mesos, malgrat som conscients que a dia d'avui en alguns s'estan allargant una mica. Val? Acolliment d'urgència i diagnòstic és mentre es fa l'estudi de cap a on haurà d'anar aquest infant. Val? Per tant, substitueix allò que abans hem explicat, que és el centre d'acollida.
Molt bé.
Després tenim acolliments simples i permanents. Els simples no haurien de durar més de 2 anys. A vegades també s'allarguen una mica. Nosaltres fem una classificació que després, en alguns casos, es pot moure.
Sí.
I els acolliments permanents, que és quan... Clar, l'acolliment simple és quan s'entén que la família, que l'equip que ha estat... No, s'entén, en principi ha de ser així, però, com deia, de fet, tenim situacions molt canviants. Tenim situacions d'acolliments simples, que són acolliments que es preveu que hi haurà una possibilitat de recuperació de la família biològica en un període no superior de 2 anys, i els permanents, que és quan el procés pot haver-hi una recuperació de la família, no es descarta, perquè si es descartés seria una adopció, però fixeu-vos que és...
Però és més llarga, de previsió més llarga, no?
Sí, és més llarga i, a més, heu de pensar que perquè realment sigui una adopció, la situació s'ha de veure molt, molt, molt clara. Estem parlant de trencar els vincles legals d'un fill amb els seus pares. I, per tant, per poder determinar que un infant és una adopció, realment ha de ser una situació que estigui claríssima, no? Què ens passa? Normalment, més o menys, diguem-ne, no?, els acolliments simples sembla que tenen més opcions, no?, de que la família es recuperi, i el permanent no tantes o més a llarg termini. També tenim situacions d'acolliment, i això també està bé dir-ho perquè si la gent ho escolti, que malgrat nosaltres fem aquesta classificació i, bueno, i la tendència és una mica seguir, potser no els anys marcats, dos anys justos, potser no podem filar tan prim, però sí si tenen una possibilitat de recuperació a curt termini o a llarg termini, val? També tenim acolliments que han començat a ser, cap al motiu que sigui, van començar sent un acolliment permanent, perquè semblava que la família biològica no podria assumir el seu fill, no podria recuperar les habilitats en un termini curt, i al final aquella família, aquell senyor, aquella senyora, ha fet un procés, ha fet algun, no, hi ha hagut algun canvi, algun desencadenant, algun acompanyament que ha funcionat, i pot estar amb el seu fill abans del previst, i per tant un acolliment que era permanent passa directament a un retorn amb la família biològica. Mm. Val? Ho explico també per això que comentàvem d'entendre l'encàrrec. No? Pot passar, malgrat no és el més habitual, que un acolliment que semblava que havia de ser llarg acabi sent un retorn, no? I la família d'acollida ha de tenir clar que això pot passar. No?
I que és bo per l'infant.
Evidentment, és el millor que li pot passar per a l'infant.
Està claríssim.
Però en aquest cas, la família s'havia plantejat un acolliment més llarg i potser, no? Ha de ser també molt flexible. La flexibilitat crec que també és una paraula que defineix o que es podria posar a les famílies d'acollida. La família també ha de ser flexible precisament per anar entomant aquestes situacions, perquè a nivell emocional no és fàcil, i que jo ho estigui explicant, no? Evidentment soc la directora de l'institut, però no soc família d'acollida i, per tant, doncs, jo ho explico de la millor manera que sé, de la millor manera que les mateixes famílies m'ho expliqueu, diguem-ne, però clar, jo tinc aquesta distància emocional que les famílies no poden tenir.
Sí, sí. No, i amb això, jo aquí sí que puc aportar la meva experiència directa. Nosaltres som acollidors permanents, format permanent, però tenim sempre, diguéssim, aquest element de si els nostres fills poden arribar a tornar amb la seva mare, diguem-ne, amb dolor emocional, però també amb certesa, diguéssim, amb certesa operativa, per dir-ho així. I de fet, quan ens vam plantejar això, diguéssim, no? Que si seríem capaços o no de gestionar correctament, doncs, el dolor de la separació. Perquè al final, quan aculls, bueno, no sé, jo parlo per mi, t'acabes estimant els teus fills acollits, en el meu cas, com els biològics. Jo no faig distincions,
sí.
La veritat, diguéssim. I feliçment els meus fills tampoc. Tots parlen dels seus germans amb tota naturalitat, diguéssim, no?
Sí, totes les famílies expliqueu el mateix, perquè és que probablement, si no, no ho podríeu fer, no? És a dir, és molt difícil incorporar un nou membre a la família sense estimar-lo, com m'estimaries a un fill.
Sí, sí.
Per tant, això és un dels punts que, de fet, va molt bé que aquesta entrevista sigui una entrevista, no?, en profunditat, una entrevista així de detall i matís, perquè normalment això no tenim prou temps per explicar-ho, no? I és important perquè així la gent que ens pugui estar escoltant i pugui dir, escolta, anem a veure què és això de l'acolliment familiar, doncs tindrà clar una mica tots els components, no? Perquè és cert que necessitem moltes famílies, moltíssimes, com comentava abans, hi ha 500 infants a Catalunya que estan en centres i podrien estar en famílies, però no en tenim suficients. Però també necessitem que siguin famílies que tot això ho tinguin molt clar.
Clar, sí, sí, perquè no, diguéssim, no es pot resoldre amb números, s'ha de resoldre amb persones. Això està claríssim, claríssim. Una curiositat, que no sé quin és el moment de preguntar-t'ho, però em sembla que toca ara. No sé l'administració què creu, no ho tinc clar, de la possibilitat de que les famílies acollidores tinguin una relació directa amb les famílies biològiques. Això, en principi, crec que no està previst. Què en penseu, vosaltres?
Mira, de fet, deixa'm que faci un incís, també, perquè crec que hem anat parlant i no he acabat d'explicar les modalitats.
Sí, perdó, ho sento. Sí,
No. És que jo he enllaçat amb una altra cosa i crec que és important per la gent que ens pugui escoltar. Acabo i et contesto la pregunta.
Perfecte, sí, endavant.
Hem parlat de l'acolliment d'urgència, l'acolliment...
Simple i permanent.
Permanent. Llavors, tenim també una modalitat que és la unitat convivencial d'acció educativa, que això són per acolliments on els infants tinguin unes necessitats especials, siguin grans, siguin alguna discapacitat, etc. i on l'acollidor o l'acollidora ha de tenir una formació en l'àmbit de la infància. Val? Són acolliments, diguem-ne, que el que fan encara requereixen més disponibilitat que els altres, val? I per tant és un acolliment més especialitzat.
O sigui, podríem dir, forçant les paraules, que són com famílies que es professionalitzen d'alguna manera?
Sí.
No, no ho dic pels diners, sinó per la formació.
Sí, correcte, sí, 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 sí. I seran acollidors que probablement, a menys que no tinguin una feina, que siguin doncs, autònoms, que tinguin, doncs, que puguin treballar per hores, etcètera, etcètera, seran persones que es dedicaran exclusivament a estar amb aquests infants perquè els requereixen una atenció doncs pràcticament exclusiva. Sí, sí. I després tenim les famílies de caps de setmana i períodes de vacances, que són les famílies col·laboradores. A diferència de les altres, en aquest cas els infants viuen al centre de dilluns a divendres i cada cap de setmana i cada període de vacances doncs passar el cap de setmana aquests dies amb una família. Aquest és important subratllar que això no és el cap de setmana que ens vagi bé, sinó que és un compromís amb aquell nen o aquella nena i que acostumen a ser nens a partir de 7 o 8, 9 anys, aproximadament, no? Són nens que potser en el seu moment, quan érem més petits, doncs no vam poder trobar-los una família d'acollida i que intentem trobar una família almenys pels caps de setmana.
Imagino, bueno, no ho imagino, sé que s'han donat casos, diguem-ne, que de família col·laboradora es pot passar a família d'acollida.
Sí, 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 sí. Sí, a vegades és un punt una mica més intermig, no?, per famílies que volen començar a veure una mica com funciona, no? Malgrat que és molt diferent perquè, clar, estem parlant que només és els caps de setmana i els períodes de vacances. Però sí que, ja, evidentment, hi ha situacions en què després també es valora tot, eh? També hi ha famílies que potser per un cap de setmana sí que poden atendre les necessitats dels infants en qüestió, però tots els dies no. Bueno, això són coses que també els nostres equips valoren i estudien. Llavors, lligat a la pregunta...
No, només una cosa, diguéssim, aquest sistema que descrius, ja sé que és millorable i per això heu fet el pla, però de fet té una virtut, al meu entendre, que és molt flexible. És a dir, el fet que es miri la necessitat de cada un dels infants, diguéssim, dona molta flexibilitat pel que veig.
Sí.
I això em sembla que és un gran bé.
I de fet, més flexible i individualitzat,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
Perquè cada situació és diferent i cada nen o cada nena necessita una protecció, diguem-ne, a mida. Una mica el procés de reflexió que hem fet i el pla de millora va també en poder reforçar tot això. Tenim molt clara que la línia ha de ser aquesta, però que també hi ha més camp per córrer. De fet, lligo amb la pregunta que em feies abans...
Sí, de les famílies biològiques i la relació...
Amb... Les famílies biològiques i les famílies d'acollida... hi ha situacions en què es coneixen, no? Hi ha situacions que no es poden conèixer perquè hi ha una situació que podria ser, doncs, bueno, diguem-ne, no? de risc per part de, no? Per part de la família d'acollida, per la situació que sigui. I, per tant, quan es donen aquestes situacions on pot haver algun factor de risc, no es busca... i inclús s'intenta evitar que hi hagi un contacte entre la família biològica i la família d'acollida. Val? Ara bé, hi ha molts casos on la relació entre la família d'acollida i la família biològica s'ha generat de manera espontània a través d'una trobada quan la família d'acollida porta l'infant a les visites amb els seus pares. Moltes vegades en algun moment es coincideix. Val? Per tant... Hi ha vegades que això es genera d'una manera natural i si es genera d'una manera natural i no hi ha una situació de risc, s'intenta acompanyar de la... No? De fet, els nostres equips treballen per acompanyar aquesta relació el millor possible. De fet, nosaltres creiem que el millor, el més orgànic, el més natural seria que hi hagués aquesta relació. Val? Llavors, tenim situacions d'acolliment que per la situació de risc que hi ha no s'han conegut i no es poden conèixer i que, per tant, s'ha de treballar també amb aquesta discreció i amb aquesta prudència. I tenim a les antípodes situacions que fa molts anys que funcionen on la pròpia família coneix a la família biològica i tenen una relació d'acompanyament mutu també. no?
Això també deu tenir influència, diguéssim, la capacitat de gratuïtat d'una i altra família, diguéssim, no? Si la família biològica és conscient del bé que representa els seus fills i que són una ajuda i no una competència, això també deu ajudar.
Clar, sí, per això et deia que cada situació és diferent i nosaltres des de l'administració, evidentment, estem... És a dir, hem de tenir en compte que en el moment... quan es pot donar una situació, perquè no hi ha una situació de risc, insisteixo, quan es pot donar aquesta situació, és el millor per l'infant, no? Perquè, de fet, hi ha una... en algun cas, el tema de l'acolliment pot generar un conflicte de lleialtat important amb aquestes criatures.
Estimes més el papa o la mama, el clàssic, si s'hi ha aplicat a...
No, i jo, és la meva mare, jo me l'estimo, però no em pot cuidar, i estic amb una altra família que també me l'estimo, però ell, la mama, què deu pensar, o el papa què deu pensar, no? Per tant, es genera aquí un conflicte de lleialtat, en alguns casos, no sempre, que llavors quan es pot, no? Si els equips, insisteixo, els equips tècnics...
Ara, sí, es veu prudent.
Diríem
sí,
que el, prudent. No, la directora diu que això es pot fer i s'ha de fer sempre, no. Quan els equips tècnics ho veuen viable, això ajuda molt als nens i a les nenes de poder d'alguna manera integrar que aquestes dues famílies, no, els estimen per igual, malgrat en aquest moment, doncs no puguin estar amb els seus pares biològics.
I això, els nens, per petits que siguin, ho necessiten, I això jo tinc també l'experiència, no?, de com, jo tinc dos fills acollits que són germans entre ells, el petit no va pràcticament conèixer la seva mare, però la nena sí, i diguéssim, ella en parla i nosaltres en parlem sempre amb el màxim carinyo i el màxim respecte, diguéssim, perquè...
Sí, és important això, és important, perquè evidentment si... són com més grans són en el moment, no?, de la separació, més coses evidentment han viscut amb els seus pares i per tant també hi ha situacions que són traumàtiques, perquè sempre que parlem de separació de nucli familiar, com deia, parlem pràcticament sempre de negligència, maltractament o abús, però també hi ha situacions, de fet sempre, no?, el vincle que poden... També poden haver-hi algun que hagi volgut, diguem-ne, trencar una mica amb aquest record i amb aquest vincle, Però en general, doncs, hi ha casos de negligència on a vegades la família
Sí, que són poc culpables, que són les circumstàncies, sí.
Correcte. Sí.
Bueno, sí, hauríem d'anar a la següent pregunta perquè, diguéssim, com la conversa és molt agradable, diguéssim, no voldria que ens deixéssim res al tinter, i és la part, diguéssim, ara hem vist les modalitats, però també voldria que una part molt important, que és el procés que s'ha de seguir, perquè hi ha tot un procés de validació, diguem-ne, que m'agradaria que ens expliquessis.
Sí. Mira, sí, de fet, totes les famílies que volen ser famílies d'acollida hi han, com diguem-ne, tres fases, no? Primer hi ha una fase d'informació, la família, doncs això, assisteix a una sessió informativa on expliquem... Bueno, de fet, jo estic fent com una sessió informativa...
Sí, exacte. A l'engròs, sí.
És a dir, la sessió informativa s'aprofundeix una miqueta més, però bàsicament s'explica això que estem explicant avui. Després ja, si la família decideix que sí, que vol ser família d'acollida, que vol començar el procés, hi ha una part de formació i... Bueno, hi ha una part de formació i hi ha una part de validació, val? Les persones que potser ens estan sentint i han passat un procés d'adopció poden dir, s'assembla molt. Sí, s'assembla molt perquè té aquestes dues parts, val? Però evidentment el que s'explica, el contingut és diferent.
En funció de la necessitat diferent, òbviament.
La necessitat diferent, recalcant molt els aspectes que hem comentat abans, del compromís, de la disponibilitat, i del fet de tenir clar que és un acolliment i que no és una adopció.
Mira,
no?
De la fase de validació jo vull dir una cosa, diguem, perquè és una fase en què algunes, no?, algunes persones ho viuen com si fos una mena d'examen, una mena d'escrutini que et fan per si pot ser bon pare o no, i la nostra experiència és just la contrària. És a dir, diguem-ne, aquesta fase de validació, que, bueno, ara parlo per la meva experiència, és una mica et pregunten per la teva història, per, no?, per els teus criteris serveis educatius, etc. A nosaltres, en el meu cas, del matrimoni, ens va servir, o sigui, ho agraïm, perquè va ser una manera també de tornar a mirar la nostra història i tornar a recordar perquè estem junts, perquè ens estimem, perquè tenim fills i perquè ens volem tenir. En aquest sentit, no només no va ser, no ho vam viure com una, no, com una irrupció, no, com un intrusisme, sinó al contrari, com una ajuda real, eh? I jo estic molt agraït. Volia trencar una llança a partir d'això, perquè sé que hi ha algunes persones que els incomoda i em sembla que és just al contrari.
De fet, és un procés bastant, com deies, s'ha de filar molt prim. S'ha de filar molt prim perquè, bueno, com us podeu imaginar, aquí la Generalitat es fa càrrec d'uns infants, de la tutela d'uns infants.
I té la responsabilitat d'assignar persones raonables.
En aquest cas, la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència és la tutora de tots aquests infants tutelats que hi ha, que hi ha a Catalunya. I, per tant, nosaltres aquí confiem, no?, en una família que, al final, són els que estaran presents en tot el dia a dia d'aquests nens i d'aquestes nenes. Aquí l'administració, després de les situacions que han viscut aquests infants, no tenim marge per poder-nos... Evidentment, a vegades ens podem equivocar, sí, sí. Però hi ha acolliments que funcionen millor i altres que funcionen pitjor, i hi ha molta varietat, diguem.
Però que, en tot cas, l'error no sigui de sortida, sinó a les circumstàncies.
Però hem de filar molt prim amb aquesta situació, i si hi ha una família que veiem que no està entenent bé què és un acolliment, doncs es considera que no és apte per fer-lo i ja està. I crec que també és bo dir-ho i que la gent sàpiga que això és una possibilitat.
Absolutament.
Que en necessitem moltes, insisteixo, no vol dir que qualsevol serveixi. Llavors, és veritat que aquests processos de validació, doncs, són extensos, perquè evidentment els professionals
s'han d'assegurar.
Per tot el procés familiar, la motivació sobretot, insisteixen també en el perquè, el perquè es vol fer aquest acolliment, etc. I també per detectar, en casos extrems, detectar situacions, i per tant estan fent prevenció,
sí, sí, sí,
respecte al que pugui arribar a passar amb aquests nens.
I ja, com sempre ens ha passat avui, que anem per excursos, hi ha una tercera fase que no ens has explicat. És que ja ens queda poc temps i hem d'anar una mica al gra.
Sí, ja.
Primera fase, informació; la segona fase, formació i validació; i la tercera fase seria, diguéssim, el procés.
Correcte. Llavors, aquesta família, un cop està validada, ja la tenim, diguem-ne, capacitada, no?, i preparada per poder assumir un acolliment. Llavors, en el moment en què tenim una proposta d'un infant amb unes característiques similars, no, que intentem també conjuminar, doncs, això, les característiques de la família amb les característiques dels infants i també amb el tema de la disponibilitat. No és el mateix un infant que tingui 3 visites a la setmana o 4 en la seva família biològica que un infant que tingui una visita al mes, no?
Exacte.
Per tant, també les famílies ens diuen una mica quin és el seu compromís o el que és el que ells poden assumir, i llavors a la que tenim un infant amb aquestes característiques, doncs es comença tot el procés d'acoplament perquè la família i l'infant es conegui i a partir d'aquí puguin començar la convivència.
Que, a més, és progressiu, no? Hi ha un primer dia que el coneixes, uns dies que passa... Això nosaltres vam, no?, en el nostre cas, vam gastar una setmana per cada un dels nens, diguéssim. Dic gastar, però ho dic en el millor sentit de la paraula, van ser 2 setmanes precioses, que recordem amb molt de carinyo.
Sí, clar. Hem de tenir en compte també quan depèn de l'edat del nen o de la nena, es fa més llarg o no, també depèn de com ells estiguin, una mica tot, es fa una miqueta a mida, però sí, hi ha uns dies que es fa com un procés d'adaptació, per entendre'n.
Ens queda, a lo tonto, un minut només de programa, pràcticament. Aleshores, sí que m'agradaria, Agnès, a més de un cop més agrair-te les explicacions tan interessants que ens has fet i tan detallades, això, que animis, tens un minut per animar a les famílies a que acullin.
Doncs vinga, jo animo totes les famílies que ens hagueu escoltat avui i que hagueu vist que això de l'acolliment doncs us encaixa, no?, amb la vostra situació familiar, vingueu, us informeu a través de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció i us explicarem una mica, doncs, les possibilitats i com podeu. Al final es tracta d'ajudar a créixer un infant que ho necessita i que durant un termini, no?, un temps determinat no pot estar amb la seva família, I això, us demanem que us animeu perquè realment Catalunya té una necessitat molt gran de famílies d'acollida.
I per fer-ho us adreceu a la web de la Generalitat, que segur que podreu fer. Agnès Rossinyol, moltíssimes gràcies un cop més per la... per aquesta magnífica estona de conversa sobre l'acollida. Moltes gràcies i molt bona nit. I acabem l'equip habitual, el Jordi Carretero al control de so, la Carla Xama i la Mariana Vélez a la producció i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció. Molt bona nit i fins dimecres vinent, si Déu vol.